Bon dia i benvinguts a aquest programa. El tema que tractarem avui és sobre la depuració de l'aigua, la seva importància, quines alternatives hi ha per no haver de posar tants productes químics i què podem fer per millorar la qualitat de l'aigua.
Des del començament de la industrialització, els humans hem estat contaminant l'aigua de forma cada cop més massiva i fins a fa pocs anys sense gaires miraments per part dels governs o la indústria. A Flix tenim un bon exemple de 100 anys d'activitat industrial sense tenir en compte el medi i ara tots estem veient i pagant les conseqüències. La problemàtica de la qualitat de l'aigua preocupa cada vegada més a les persones. Només cal mirar quanta gent depura l'aigua de l'aixeta o compra directament aigua envasada. Per això avui us volem parlar de l'aigua com un recurs vital per la nostra supervivència i la importància de la seva qualitat.
Per parlar d'aquest tema, ho farem amb Albert Torrents, biòleg. Ell ja fa uns quants anys que es dedica a la instal·lació de sistemes naturals de gestió i tractament d'aigües i ens pot donar informació interessant sobre el tractament i la depuració de l'aigua. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Com veus el tema de l'aigua de cara al futur, tant a nivell de qualitat com de quantitat?
Bé, com suposo que tots ja sabeu, és un problema gran i que ningú sap exactament com pot arribar a afectar. Hi ha diferents aspectes. Per un cantó, el tema del consum. Som més gent, requerim més recursos, però també és veritat que és molt diferent el consum agrícola, industrial i de consum humà, que potser és el més petit de tots en aquest sentit. També hi ha un altre gran tema que sembla que comencen a tindre alguns indicis, però no sabem encara com pot acabar, que és tot lo relacionat amb el canvi climàtic i que això porti canvis en el patró de precipitacions. En qualsevol cas, perquè aquí després hi ha hipòtesis doncs, que sembla que hi hauria una reducció bastant clara, però no totes les zones del planeta i queda molt per aclarir. I a part d'això, potser sí que cal dir que en qualsevol cas hi ha molt marge per reduir la quantitat que consumim. Això és especialment en un tema de consum agrícola, que és el principal consumidor. I també per un altre cantó, és cert que els últims anys, si més no a Europa, hi ha hagut una certa millora amb la qualitat i el control de les aigües.
I què va portar a plantejar-vos a muntar aquesta empresa que teniu?
Mira, jo havia estudiat FP agrícola i em vaig ficar en temes d'agricultura ecològica i a través d'això vaig començar-me a interessar amb l'aqüicultura, que era, doncs ja fa molts anys que ho està promocionant la FAO i això, com una producció complementària. Després, a través d'uns cursos de permacultura, vaig contactar amb tècnics anglesos que feien depuració per aiguamolls, per estanys construïts, i després d'un cert temps de relació em vaig anar formant vents i bueno, una mica quan vaig tornar doncs vaig penjar el cartell a la porta de que fèiem depuració ecològica o natural i això era el 1994.
Fa molts anys ja.
Una miqueta. Sí.
I vosaltres quina filosofia apliqueu a l'hora de fer els vostres projectes?
A veure, una mica és intentar seguir el que ja es dona en la pròpia naturalesa, no? Tots els processos d'autodepuració o d'autoneteja d'un riu, no? Conceptualment intentem fer un ús cíclic de l'aigua. I que no veure l'aigua com una cosa que ens arriba, l'utilitzem i la deixem anar per un tubo, sinó veure doncs, quines... Que no cal que tota l'aigua sigui perfectament potable perquè hi ha usos que això no cal o que inclús els hi va malament o quins segons usos podem donar. A partir d'aquí, també dintre d'aquests cicles intentem que en cada cicle, és a dir, un cicle seria que l'agafem, l'utilitzem, la tractem i la tornem a deixar en unes condicions més o menys iguals que la inicial. Un punt molt important amb això és separar l'aigua per les diferents qualitats que tenim i utilitzar-la en funció d'aquestes qualitats. A vegades la principal contaminació pot ser matèria orgànica, però això no deixa de ser un fertilitzant a l'aigua, no? Si ho sabem lligar i no hem ficat altres productes que ens siguin problemàtics, pot ser un input positiu en lloc de ser un problema. I després, doncs, amb aquesta reutilització, amb aquest ús, és on es barrejaria amb aquest concepte una mica d'agricultura o d'aqüicultura, on aquesta fertilització, en mirant de treure un producte comercial o una biomassa, i que a la vegada ens ajuda a millorar la qualitat de l'aigua. A part d'això, mirem d'utilitzar materials i productes ecològics i locals, amb la construcció, sempre utilitzem espècies autòctones, minimitzar els residus, els fangs, aquests fangs de depuradora que molta gent li sonaran, no requerir energia, tenir una bona integració amb el paisatge, hi ha tot un altre... Bueno, seria una mica tot, intentar fer tot el paquet.
I com portava a terme la depuració de les aigües sense productes químics?
Jo això volia comentar. La depuració amb productes químics ja fa molts anys que està pràcticament abandonada. Després hi entrarem, si voleu. Però la depuració natural, diguéssim, o ecològica, bàsicament, com us deia, el que intentem és adaptar els processos que es diuen d'autodepuració, que són propis de rius i llacs. El que fem és agafar aquests processos i intentar-los ficar en un entorn controlat, impermeable, on no puguin haver-hi fugues de contaminants. Després, doncs, treballem en construir estanys d'una certa profunditat, filtres de grava, vegetats amb vegetació de riera, utilitzar rierols i cascades per ajudar a oxigenar l'aigua, digestió anaeròbica, digestors de metà. La base d'un ecosistema aquàtic, aquests processos d'autodepuració, el que ens trobem és, molt esquemàticament, que tenim un conjunt de plantes i sobretot algues i bactèries que a través de la fotosíntesi aporten oxigen a l'aigua. Aquest oxigen és el que utilitzem després tota una sèrie d'altres microorganismes per descomposar la matèria orgànica que tenim a l'aigua, i com a resultat, que és el principal contaminant de l'aigua. Després hi poden haver productes puntuals com metalls pesats o això, però el principal contaminant amb molta diferència és l'excés de matèria orgànica. I després, doncs, ho descomposem, igual que amb una pila de compost que podem tindre a casa, i queda convertit en nutrients, en nitrogen, en fòsfor, en potassi, que podem utilitzar per com a fertilitzant per fer créixer una biomassa vegetal, que després, doncs, podem mirar de donar una utilització, bé sigui com a farratge, bé sigui com a material per a compost o algun altre tipus d'ús.
Molt interessant.
Has comentat que no s'utilitzaven productes químics per depurar les aigües, però aleshores la diferència del que vosaltres proposeu amb el que s'està fent ara, doncs, la depuració convencional, quins danys pot provocar, doncs, aquest tipus de depuració?
Probablement tenim més anys per una mala gestió d'aigua que per la depuració de l'aigua. Aquí hi hauria molts exemples, per exemple, la interrupció de les vies fluvials i no respectar els cabals ecològics en tot el tema de transport de sediments, de neteja de rius. Un cas que coneixem tots és el de l'Ebre, no? L'extracció, estem abusant de pous, les masies eren de 5, 10, 15 metres, ara estem fent pous de 200 metres com a xurros, no? A la primera de canvi, molts estan, una gran majoria estan sense legalitzar, amb la qual això provoca intrusió marina a les zones costeres com el Maresme o salinització en zones com el Baja. I estem utilitzant la terra com un dipòsit on anem tirant aigües no tractades o contaminants que després són transportats per l'aigua, que seria tot un altre problema. Per exemple, a nivell industrial, doncs amb zinc, aquí al costat de la SEAT, o això, doncs, que ens trobem que no era directament una aigua residual, però s'han ficat amb abocadors poc controlats, i després a través de les pluges ens els trobem els pous i els aqüífers, no? Quant a la depuració convencional, les depuradores aquestes que veiem de formigó, bàsicament fan el mateix esquema que dèiem, aquest d'introduir un oxigen i que una matèria orgànica, una biomassa bacteriana, bàsicament bacteris, alguns fongs i això, descomponguin aquesta matèria orgànica. Passa, els problemes aquí són un altre nivell. I per un cantó, aquest oxigen s'introdueix de forma molt intensiva via bombament, via remoure l'aigua, el que implica un alt consum energètic. Hi ha pobles on una part important del consum municipal, però una part important pot ser més del 15%, és mantindre la depuradora en funcionament. Per un altre cantó, resolves també descomposar la matèria orgànica, i que no hi hagi greixos o proteïnes a l'aigua, però no tenen un mecanisme efectiu de retirar aquests nutrients de l'aigua. I això està molt relacionat amb un concepte que segurament coneixeu, que és el de l'eutrofització, que és contaminació per excés de riquesa a l'aigua. No és ben bé matèria orgànica, és una mica diferent. I per tant això és és el que es comença a fer del tractament terciari, però té moltes dificultats per fer-se de forma intensiva i la immensa majoria de depuradores que tenim al país no està contemplat, senzillament fan fins al tractament secundari. De resultes d'això també hi ha un altre problema greu, s'han introduït molt oxigen, hem dit que això ho utilitzen unes bactèries, i aquestes tenen un alt creixement, per això utilitzem l'oxigen, perquè és molt més ràpid degradar la matèria orgànica a l'aigua aeròbicament, amb oxigen, que no pas anaeròbicament sense oxigen. Però això que provoca és un creixement brutal de microorganismes, que és el que després han d'anar retirant, i són el que coneixem com a fangsa depuradora. Que bàsicament és biomassa bacteriana, amb algunes altres coses, però bàsicament és biomassa bacteriana. I en aquests fangs tampoc no sabem molt bé què fer-ne. S'han proposat usos per restauració de zones cremades, però bueno, ja tenim una barreja molt gran, podem tindre certs contaminants i a part es generen en unes quantitats molt fortes.
I per exemple, per depurar les aigües de les piscines, també s'utilitzen productes químics.
Bueno, això és un altre... Sí, és que, clar, jo ara estava parlant, centrant molt en depuració. Productes químics, bàsicament, utilitzem, el més gran i més utilitzat és el clor. En depuració tenim problemes per utilitzar una aigua clorada, perquè, per exemple, quan aquest clor que té l'aigua, que serveix per desinfectar, es barreja amb la matèria orgànica, amb les nostres fentes, amb tots els residus, es poden generar compostos organoclorats, però no és un producte que estigui tirant la depuradora, sinó que és un producte que se'ns genera a la depuradora, però això no generaria al riu. El manteniment de piscines s'utilitza també aquest clor per eliminar tota la vida, i això fa que sigui una aigua blava. És blava, vol dir que no hi ha fitoplàncton, per tant, que en aquest sentit podríem dir-ne una aigua morta, per entendre'ns. I això és el mateix que utilitzem per potabilitzar l'aigua per les reds d'abastament. Hi ha algun altre producte, però bueno, també podríem arribar a fer bona part d'aquests serveis, el de piscines clarament, de fet és una cosa que també l'hem tocat una mica, i en potabilització doncs, es poden buscar altres maneres de potabilitzar l'aigua, minimitzar les quantitats de clor, però bueno, també partim d'una aigua a Catalunya en general molt dura i difícil de pensar que tota l'àrea metropolitana, per exemple, estem bevent una petita part ve del Ter, però l'altra ve del Llobregat i del Besòs, no? Vull dir que no és com... En aquest sentit, per exemple, a Madrid s'utilitza molt menys clor perquè tenen un gran aqüífer sense zones industrials al voltant. El canal d'Isabel II és una aigua que, sense fer quasi res, ja la tenen potable. Però, bueno, això és un altre nivell.
Sí. I sota compte la inversió, per exemple, per un particular de muntar una depuradora per casa, que sigui...
Clar, estrictament el que demana la legislació generalment és menys el que nosaltres oferim. Per tant, comparativament, sempre implicarà doncs, més ocupació d'espai, més obra, i en aquest sentit estrictament és més car que el mínim que t'exigeix la legislació. Ara bé, hi ha llocs, doncs, per exemple, en zones protegides, parcs naturals, on es demana uns nivells de requeriment que ja és el que hauries de fer en convencional, ja és massa car i et surt més a compte de fer-ho amb sistemes naturals i això. Uh-huh. A part d'això, hi ha també tot el tema aquest que parlàvem dels subproductes, no? Vull dir que aquí no tan sols estem recuperant una aigua amb una qualitat perquè la puguis tornar a utilitzar per rec, amb la qual un nivell de finca doncs, et pot interessar, sobretot si tens escassetat d'aigua, sinó que també estàs traient estàs recuperant els nutrients, diguéssim, tot aquell vingui d'una granja o vingui de l'ús humà, tots aquells nutrients que has ficat a l'aigua els estàs recuperant i, per tant, no deixa de ser un fertilitzant que t'estàs estalviant de comprar i de repartir, etc. I això.
Fegim.
Això i bueno, l'altre és els àmbits que és més o menys indistint.
Quins avantatges té la vostra proposta de tractament natural de les aigües?
A veure, nosaltres amb això podríem fer un paral·lelisme amb el que és l'agricultura o la ramaderia extensius. No? Aquí la principal diferència és que requerim més espai pel tractament, però a canvi no requerim electricitat, com parlàvem de les depuració convencional, ja que l'oxigen és aportat passivament per la fotosíntesi i gairebé no generem fangs, perquè com que treballem amb molts més dies amb l'aigua dintre del sistema, una convencional pot estar en unes 24-48 hores, nosaltres estem a 20-30-40 dies a tindre l'aigua allà, aquests fangs, aquestes bactèries que s'han generat ja tenen temps de descomposar-se, de sedimentar i es van autodigerint dintre del sistema. A part, requereix molt menys manteniment i reduïm el contingut de nutrients amb l'aigua perquè els estem utilitzant com a fertilitzant per la biomassa que després utilitzarem com a farratge o com a material de compost, per exemple.
I vosaltres a quin àmbit us dirigiu? Perquè això pot ser tant per un particular o també pot ser, ho podeu abastar, doncs, per exemple, a nivell municipal, per un ajuntament...
Nosaltres, a veure, una mica el límit que bueno, podem treballar combinat amb una depuració convencional i fer-li la part de l'acabat, però una mica l'àmbit seria això que comentaves, una particular, uns 2.000, 3.000 habitants és el que la superfície que necessites pot ser assumible. Ens agrada parlar de gestió integral de l'aigua i, per tant, els àmbits que treballem comencem una mica per la captació, intentem maximitzar l'ús d'aigües altament renovables com la pluvial i minimitzar les de la interrenovació com serien les captacions de pou o els abastos llunyans. Després, amb el mateix emmagatzematge, amb aquests tancs que es puguin construir o dipòsits, mirem de fer aprofitaments productius com l'aqüicultura, que poden servir també per fer una millora, per exemple, amb aigües de pou que tinguin una certa contaminació. Treballem el tema, òbviament, de reduir el consum, no? De bé sigui amb els usos de la casa o d'un obrador, o bé utilitzant sistemes de reg més eficients. I després és a partir d'aquí quan plantegem el tema del tractament de l'aigua residual que intentem tractar cíclicament, etc., com ja hem explicat abans. I el fi és poder reutilitzar aquesta aigua com a rec, això una mica pensant en l'entorn d'una finca o una urbanització. Uh-huh. A part d'això també toquem altres temes d'aigua com la jardineria ornamental, la jardineria aquàtica i derivat d'això piscines doncs, naturals o estanys on mitjançant una recirculació, passant per un jardí aquàtic, doncs puguem garantir una aigua de prota qualitat pel bany. Uh-huh.
Molt bé, sí, doncs sí. Una feina molt interessant que esteu fent. Ho sentim perquè se'ns està exaurint el temps ja, em sembla que ens hem passat una miqueta, i per tant hem de deixar aquí aquesta conversa amb tu, però la veritat és que ha estat molt agradable i t'agraïm molt que hagis acceptat la nostra invitació i que ens hagis donat tota aquesta informació sobre aquest sistema natural de gestió i tractament de les aigües. Cosa que pensem que cada vegada serà més necessària per la manca que n'hi ha d'aquesta, no?
Doncs, al contrari, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i, bueno, hem fet una petita pinzellada.
Molt bé. No, moltes gràcies, bé. Albert.
Gràcies.
A vosaltres.
Fins ara. Adéu. Fins aquí el programa El Planeta. Ara us deixem amb el programa L'Art d'Educar. L'Andreu, la Dolors i el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.